A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Diuen que per la nit de Sant Joan vèiem una superlluna, la superlluna de Maduixa. La lluna dibuixa una òrbita elíptica al voltant de la Terra i passa pel punt més proper a la Terra 4 cops l'any, tot i que aquest any sembla que només ho farà 3 cops. Això fa que puguem veure-la un 14% més gran i un 30% més brillant. Aquest any, la superlluna coincideix amb la lluna de Maduixa. I és que sembla ser que, segons el poble algonquí de Nord-Amèrica, aquesta lluna coincidia amb l'època de recol·lecció de les maduixes. A Europa, en canvi, té altres noms, com lluna de roses o lluna calenta, perquè marca el començament de l'estiu. Benvinguts i benvingudes. Esteu escoltant l'últim programa de la temporada La ciutat que cura, el podcast de salut i bons hàbits que t'acompanyen al camí cap a una vida més plena. Jo sóc Mercè Milan, la teva infermera de la ràdio, i estic encantadíssima d'acompanyar-te durant una estoneta en aquesta finestra sense espai ni temps que permet arribar a tu. Gràcies per compartir aquest viatge amb tots els podcasts que has escoltat i gràcies per seguir La ciutat que cura. Comencem?
Encendre una foguera on crema tota la pena per deixar enrere el temps per renéixer de la cendra.
Amb el veure de les bruixes vam omplir-nos de saviesa per fugir de la pell, sentir bategar la terra.
La terra treballa,
portem la terra dins les ales
noves. I sí, portem la terra dins. Potser si ens posem en hora amb la Terra, la Lluna, el Sol i els astres, podrem anar més finets i bé, no? Què en penseu? És que sembla que anem a trompicons rodolant dins d'aquesta centrifugadora de sistema ambient, dieu-li com vulgueu. Cada cop més perduts, desmotivats i descentrats, ja no sabem quan toca fer calor, quan toca ploure, i si no mirem el Francesc Mauri o el Tomàs Molina, no sortim al carrer. Amb tot l'amor del món i agraïda al Meteocat, potser això d'estar connectats amb la Terra, els ritmes, els sons i les marees, ens podria ajudar a gaudir d'una bona salut. I de fet, així ha estat, com pensant i sentint, i sobretot compartint, he constatat que en determinats moments les persones passem per èpoques més convulses o d'incertesa, o de vegades de calma, però amb un factor comú, de clima emocional global. Pensant i deduint, arribava a la conclusió que no tot és el que ens han dit i, sobretot, que hi ha més coses que ens influeixen de les que sabem o veiem. De petita, quan necessitava inspirar-me, esperava que es fes de nit per sortir a respirar des de la finestra de la galeria de casa. Em semblava que mirant al cel podria trobar respostes i omplir-me de saviesa, com si el cel i les estrelles poguessin dir-me coses. Recordo que li preguntava a la meva mare: «Creus que hi pot viure gent allí dalt?» Tenia la sensació que amb tanta brillantor i immensitat hi havia moltes coses per descobrir en aquell cel ple de guspires, com si allà pogués trobar més profunditat, meravelles i una amplitud de mires que aquí no veia, no? Com si estar a la Terra se'm quedés petit i la meva finestra de vida estigués allà dalt esperant-me. Volia estudiar astronomia, però ella em deia: «Uix, això és massa complicat, eh? A més, has d'estudiar molt i has de fer moltes matemàtiques». I, esclar, a mi em van fer avorrir les matemàtiques, així que a poc vaig deixar de perseguir aquella idea. I també la de mirar el cel. No pas deixar de mirar el cel pel que em va dir, sinó també perquè amb els anys vaig perdre alguna cosa pel camí que va fer que deixés de creure. Com en diríeu d'això? La fe, potser? I és clar, si a la vida perds ferro, no passa res perquè et donen un suplement i tot aclarit. Però clar, si perds la fe, com ho has de fer per recuperar-la? Mira, una part de mi es va formar com a infermera amb l'afany d'ajudar els altres a no rendir-se i a seguir endavant quan les coses es posaven xungues. Però una de les lliçons que m'ha donat la vida és que arriba un moment en què, si no et cuides tu, si no t'escoltes tu i si no et fas cas, ho perds tot. O millor dit, et perds a tu. Quan estàs perdut, busques, o si més no, jo busco i busco i sempre he pensat que hi ha una sortida en algun lloc esperant a ser trobada. De cop i volta, me n'adonava que cuidar se'm feia difícil i que ja m'anava apagant lentament i consumint a poc Ja havia deixat de mirar el cel feia anys i també de resar. Recordava que la vida m'havia regalat moments de sincronicitats, d'alegries, de connexió i em resistia a creure que tot es reduïa a rendir-me i acceptar el que la vida m'oferia ara. Dins d'aquesta centrifugadora personal m'han rescatat bellíssimes persones pel camí i com si d'uns cables elèctrics es tractés, he tornat a tenir moments de guspires, de sincronicitats i de connexió. Gràcies a un d'aquests moments vaig conèixer el convidat que avui posarà paraules al que hi ha escrit al cel. Jordi Abelló és professor de Ciències Socials i d'Història d'Art a l'Escola d'Adults, mestre de Tai Chi i Qigong i astròleg. I amb tota la seva passió fa i posa paraules, difusió i divulgació dels seus coneixements relacionats amb l'astrologia evolutiva.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i es teu submarí i apartat. Jo tant estafé i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Benvingut, Jordi.
Hola, bona nit.
Una sincronicitat total que siguis aquí i que la ciutat que cura pugui acomiadar la seva segona temporada en una lluna de maduixa i parlant d'astrologia evolutiva. Super agraïda per l'esforç de venir en aquestes hores de divendres.
No, moltes gràcies a tu.
I donar-te la benvinguda. Per les persones que segueixen la ciutat que cura, potser els sorprèn que avui haguem decidit parlar dels astres, però heu de seguir tot el podcast per saber per què l'hem escollit. Què ens pots dir de què és l'astrologia evolutiva, Jordi?
Aviam, és molt extens, intentaré...
Hem de fer-te moltes preguntes, només t'ha dit això.
Aviam. L'astrologia es pot contemplar des de molts angles i una perspectiva, diguéssim, que cadascú la pot viure a la seva manera i cada astròleg té la seva pròpia capacitat, no?, per interpretar, si es pot dir així, el que són els moviments astrològics dels planetes. Però, tal com la plantejo jo, intento fer-la conscient per utilitzar les eines que et proporciona d'autoconeixement per poder portar una vida més conscient, que cooperi i t'ajudi a dur a terme sobretot el teu propòsit de vida o el teu camí, que tots en tenim un, tot i que potser per molta gent això és una novetat o pot sorprendre, i d'alguna manera ens clarifica i ens orienta, doncs, per saber realment si està la cosa rutllant favorablement, no?, tal com mostren els astres, o bé estem desentonats i ens hem de tornar a encarrilar per seguir la pista adequada.
Clar. M'imagino que la paraula evolutiva sorgeix arran, no?, de la necessitat de separar, no?, l'astrologia típica entesa com a predictiva o adivinatòria, que no és el cas, no?, sinó que cal aquesta intenció d'autoconeixement previ per poder utilitzar aquest tipus d'informació, no?
Exacte. La futurologia o la part aquesta més predictiva de la qual parles és la que seria bastant superficial. Òbviament no treballo, no?, en aquesta línia, tot i que una part de les coses que es poden veure a través dels astres pot semblar que vagin en aquesta direcció. De fet, és la pròpia persona la que tria el seu propi camí, selecciona, no?, les decisions que pren, diferents opcions, no?, de vida, i després d'alguna manera fa inclinar la balança cap a un costat o l'altre en funció d'aquestes tries personals. Llavors, doncs, mirant-ho així, fa realitat, no? Són qüestions molt particulars o personals de cadascú, però no tenen res a veure doncs, amb pronòstics, no? Tipus com el temps, no? De dir, doncs, passarà tal cosa o tal altra, sinó que tu l'acabes fent realitat doncs, perquè encares i vas veure un d'aquests, diguem, vials pels quals, doncs, com ara, m'ha portat i m'ha conduït cap aquí després de que tu m'has passat l'adreça.
L'ha interessat al 60.
Ah, això mateix.
Clar, però és el que et deia, no? Suposo que per això has de tenir com un calentament previ per poder assimilar la informació que et pot aportar aquesta carta astral, no? Per dir-ho així, sí. I agafar-la com en el sentit de superació o d'avanç o de millora. Uh-huh. Tu que fa molt de temps que estàs amb tot això, què en penses d'aquest origen i de la connexió de les persones amb els astres i les influències? Com es fa de necessari ara connectar amb aquesta saviesa, no? I si això fa molt temps que hi és, evidentment, no?
Sí.
Ho havíem perdut, potser?
De fet, aquesta reconnexió ara és més vàlida que mai. De fet, sembla com que aquestes professions que semblaven extingides tornen a rebrotar, semblaven
no,
allò dels dinosaures.
No han extingit.
No, estem vius. I ara estem agafant més volada i sentim la nostra veu perquè, a més, fa falta doncs, propagar-la, no? I difondre-la. La gent té molta incertesa, més que mai hi ha molta demanda de totes aquestes qüestions. La por és la que ho empeny, el desconcert, no? La desorientació vital, les crisis existencials, tot això fomenten que l'home busqui una resposta, així en general, i això és tan antic doncs, des de l'època dels grecs, els mites, no? Ens hem de remuntar doncs, quan ja miraven el cel firmament i dibuixaven allà les constel·lacions doncs, buscant aquestes respostes, no? I quan trobaves una cuspira, no? Com una xispa, miraves cap al cel i semblava que estaves connectat amb el més enllà. Diries, venim d'allí, sóc en quina estrella pertany, no? O què hi faig aquí, no? Qüestions com a molt vitals. Ara estem tocant de peus a terra en una era molt convulsiva, de molts canvis, estem en el que s'anomena l'era d'Aquari, que això té un moviment que justament estem ara presenciant el canvi d'una era astrològica, que perquè se'n fem una idea, tots els que ens estan escoltant, pot variar entre 2.000, 2.000, 3.000, 3.600 anys, depèn de cadascuna, i ara n'hem deixat una, que és la de peixos, que ens ha durat la friolera de 3.600 i pico anys. I n'estrenem una altra que ja més o menys, perquè ens en faci una idea els oients, des de la Revolució Francesa està ja activada.
Mare meva!
Llavors ara estem en un punt molt calent, en el qual s'estan accelerant, és l'era també del futur, dels canvis, de l'evolució, de la tecnologia, però també és el moment de la fusió i la unió de la humanitat, de les persones, de la fraternitat i de la solidaritat, encara que sembli que tot el que està passant ens està unint més que mai, encara que el que busquen sembla que sigui el fraccionament i la distensió, no? Distanciar-nos, apartar-nos. Uh-huh. Llavors, doncs, tot just quan la persona es veu apurada o una miqueta amb l'aigua al coll, és quan surt aquest fonament, no?, de cooperar i de col·laborar per poder fer coses de profit conjuntament i així avançar i evolucionar. I d'aquí doncs, la paraula aquesta de dir astrologia de l'ànima, però sobretot conscient i de creixement i d'expansió i d'evolució personal.
Tant de bo aquestes paraules, no?, comencin a calar dins del llenguatge popular i tornem a utilitzar aquelles eines, no?, que en un moment donat ens servien quan no en teníem d'altres. Clar, si entenem el llenguatge dels astres com uns fulls de ruta o uns mapes de direcció, com ens poden ajudar, no?, i orientar sense caure en aquesta curiositat predictiva? Quin és l'esquema bàsic que podem sol·licitar o per on hauríem de començar? Com es fa això?
Mira, amb una carta, moltes persones, quan venen a una consulta i em demanen, no?, informació personal, el clàssic és que em preguntin coses doncs, molt humanes. Parella, professió, família, pare, mare...
La vida.
Salut. Sí, sí.
La vida.
Tot és molt
terrestre, terrenal, no?
Terràqui, material... és veritat, perquè estem vivint una experiència, no oblidem en cap moment, 3D de moment, no?
Aquí
llavors,
estem.
Sí, encara que estem ascendint i canviant i evolucionant. Llavors, jo els dic, fixa't en una cosa. Tot això està molt bé, però curiosament, si tu no estàs fent alguna cosa que realment ompli i doni sentit a la teva vida, tot l'altre hauria de quedar en un segon pla, perquè per molt que ho facis no t'acabarà de quallar. I et sentiràs insatisfacció, buidor, malestar. És com que realment part d'aquesta xispa profunda que tenim al nostre interior ha vingut a fer alguna cosa de profit, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, cal descobrir si nosaltres estem alineats amb aquesta projecció. Llavors, una carta dona la visió del punt de partida o d'origen i cap on t'encamines. D'alguna forma, tenim com una tendència a estar instal·lats en l'àrea de confort o de comoditat, on s'apoltronem, no? I jo mateix ho he fet durant un temps de la meva vida, però quan t'encanses i t'avorreixes perquè veus que tampoc no passa res transcendental en la teva vida i falta com una xispa, com una passió, com alguna cosa que ha de canviar, aleshores te planteges si pots fer alguna cosa diferent. I llavors és quan comença a obrir-se i a perfilar-se un camí diferent i nou a la teva vida que t'atrau si estàs realment fent el que te toca. Llavors, doncs, te podria dir que en el meu cas això em va venir doncs, quan tenia aproximadament uns 20 i pocs anys. No n'hi vaig fer massa cas, amb el sentit de que tothom me deia que ho vivia i ho explicava d'una manera amb molta intensitat, però tampoc no li donava prou importància, no? Ho veia més això com un hobby, com una afició. Però després, amb el pas del temps, buscant aquestes respostes, no? Durant crisis i buidors que tots tenim en períodes concrets, no? Tu ja saps de la nostra vida, vam fer doncs, que la comencés a utilitzar com una eina molt potent per conèixer primer a mi mateix i després, amb el pas del temps, poder orientar, li dic així, i ajudar els altres, que d'alguna manera és recíproc, perquè quan tu hi has passat per una sèrie de coses, d'alguna manera diríem que els astres i la seva posició determina una miqueta com un aspecte de la teva personalitat molt concreta, que és clau i única, d'acord? Però que, clar, transita i concorre amb la vida dels altres, per això tots estem connectats. De fet, l'era que estem vivint és l'era de la unicitat, tots som una sola cosa, no? I si ho veiem així, la dualitat, la separació, hauria d'existir, i ara és un retrobament per veure'ns a través dels ulls, com a t'estic mirant, que som com un mirall, un projecte, no? Un reflex l'un de l'altre. Llavors, el que ens separa, senzillament, és allò que nosaltres volem interposar pel mig del camí. Conflictes, egos, distàncies, enveges, no? Passions absurdes, però en realitat som el mateix. Un masculí, l'altre femení, l'altre el pare, l'altre el fill, un profe, l'altre l'alumne. Això, de fet, és indiferent. El que importa és el recorregut vital, no? Llavors, aplanar-lo és veure realment si estem fent i cooperant. Quan fem això, creem màgia, i llavors tot canvia al nostre voltant. I això és el que jo procuro fer amb la persona, dir-li, estàs fent realment el que t'agrada, el que t'apassiona, el que has vingut a fer i el que realment dona un sentit? La majoria em diuen que no saben el que és.
Clar. És que això que acabes de dir, de que fem màgia, no? Així amb aquella naturalitat del món, suposo que si no ho has experimentat és com un llenguatge aliè, no? Però afortunadament, no? Quan ho has experimentat sí que pots reconèixer aquesta màgia d'estar com en coherència amb tot el que fas, no? No anar en contracorrent sempre, no que tot sigui dificultós, sinó que les coses vagin fluint d'una forma fàcil. És una mica la idea, no? Sí que és cert que no tothom està amb aquesta disposició de pensar que hem vingut en aquesta vida a fer alguna cosa, no? I que potser només quan estem perduts ens preguntem què ens està passant. Aquesta sensació de buit, de buidor que explicaves és molt habitual i de fet pot ser per molts motius diferents, no? Però jo sí que convido a les persones a fer aquesta reflexió d'aquest sentiment, no? Haver-lo analitzat, haver-lo valorat, haver fet aquest procés d'acompanyament psicològic, si cal, no? Perquè pot ser originat per moltes altres causes. Però quan aquestes causes no s'han trobat o no s'han identificat, penso que aprofundir o investigar en això que dius tu pot obrir una porta molt interessant, no? Com ho calculeu, això? Com ho feu així, a nivell fàcil, no? Què necessites d'una persona per poder fer aquests càlculs?
Sí, és molt senzill. Bàsicament, les coordenades són el lloc on ha nascut, la seva data de naixement, l'hora la més ajustada possible. Si no se sap, tenim recursos, podem mirar la partida de naixement, o jo a vegades també utilitzo altres eines alternatives per poder calibrar i ajustar. A vegades també te diria que em ve un component intuïtiu que no et sabria molt bé contestar racionalment, però que em fa rectificar l'hora.
No, i tant, sí, no, sí. Suposo que el llenguatge que tu treballes, no, ja és més proper a tu, no?
Sí, suposo tant, que com està sintonitzat, perquè moltes vegades oblidem que hi ha un rellotge biològic terrestre i un altre de sideral o astral, i aquest se sincronitza amb la Terra perquè passin coses com que ara estiguem parlant aquí tu i jo, encara que sembli inversemblant. Val? Llavors, sí, perquè a vegades oblidem que un reflex del que hi ha dalt és el que està baix,
sí, sí.
I el de dins cap a fora, no?
I tant.
Llavors, aquí està la qüestió. Llavors, tornant amb això, serien aquestes coordenades, i després, a partir d'aquí, doncs, que és el més important, no? L'hora, les seves dades personals, i llavors, a partir d'aquí, pam, jo faig servir un programa molt senzillet, introdueixo allí, me puc utilitzar d'altres externs també per fer altre tipus de cartes, no? Perquè n'hi ha de diferents classes. Aquesta seria la carta que s'anomena General de Vida, que seria el nostre DNI astral. És aquell en el qual... La nostra radiografia, la nostra foto... és com una
fotofinix del moment de néixer, no?
És el mateix.
Patapam.
Una empremta vital que ens acompanya i que energèticament tu neixes amb aquella força, amb aquella energia que és única i exclusiva per a tu en aquell moment en el qual surts i la teva mare te dona llum, no? I a partir d'aquí tot allò t'acompanyarà fins al moment del desenllaç.
Carta natal igual a DNI astral.
És una manera de parlar.
Quines més cartes hi ha o estudis feu?
Sí. Llavors, hi ha les cartes que s'anomenen progressades dels trànsits planetaris que van succeint-se, no? Perquè des del primer minut estem aquí i no tot és lineal, van passant coses, no? Circumstàncies. Llavors, tu pots analitzar el mapa natal d'una persona en 28, 30, 60 mesos, a vegades fa cartes de nens molt petits, no? Estan allà amb el cotxet, estan escoltant, estan empassant tota la info, encara que sembli mentida, són absorbidors totals.
Genial.
De tot el que surt allí, i quan siguin més grans i puguin parlar i tal...
Almenys hauran sentit de què anava la seva història.
Sí, o corroborar i dient, aquest, veus, tinc ganes de conèixer-la, o no, o potser no, depèn del que surti, del que digui. Llavors hi ha la carta de l'any, coneguda popularment com la Revolució Solar o carta de l'aniversari, que normalment se fa pels vols de quan fas els anys. Moltes vegades, últimament m'està preguntant la gent, l'he de fer exactament el mateix dia de l'aniversari? Jo dic, quan tu ho sentis. Vol dir, pot ser uns mesos abans o després, òbviament si et queda molt poquet, ja t'esperes i la fas quan ja estiguis proper a fer els anys, però no hi ha cap norma ni cap regla, diguéssim, sobre aquest tema, no? en concret. I després una altra carta que també m'agrada i que de vegades té demanda és la que s'anomena la carta de la compatibilitat entre diferents persones. Popularment, tot ens ve al cap, quina és la meva parella o signe adequat, compatible.
Perillós, això és molt perillós.
Exacte.
Millor no saber-ho.
Millor, no? Llavors jo es trenco una miqueta els esquemes i dic, tots són complementaris i oposats alhora. Sí que és veritat que hi ha unes afinitats entre signes i elements que són més propicis, per exemple, posar en un cas així, sembla que sigui una miqueta una cosa òbvia, però no, i pot fer riure, entre un signe de terra, no? Que està tocant. No? Completament aquí, ben enganxadet i ben arrelat, i un d'aeri o d'aire, hi ha molt d'espai pel mig, no omplir, doncs aquests els hi costa una miqueta. Uns van per dalt, els altres per baix, en fi, una miqueta de dispersió. Els de foc, amb una bona base de terra, no? S'eleven i puja molt bé la flama. Si agafes un de foc i un d'aigua, bueno, l'aigua pot apagar el foc i atemperar-la, però també la pot encendre, no oblidem. I un d'aire amb un de foc el pot posar com una moto perquè s'encén el misto i és el piròman, no? Llavors, em refereixo que hi ha unes combinacions molt especials i molt variopintes i molt diverses, però entre tots ells, sempre com ens fem de mirall, normalment se'ns posa al davant justament aquella persona que ens obliga a recapitular, no? A reflexionar i veure quines coses que veig amb l'altre m'incomoden, no vull saber-ne res, i aquell me les activa. I normalment, quan estàs amb algú compartint o convivint una experiència així més propera, més íntima, això surt a flor de pell. A ningú agrada, i per això ara cada vegada més hi ha ruptures, trencaments, perquè és el moment de la veritat, de dir, realment, amb aquella persona que estic al costat, m'acompanya quelcom que anem junts, que anem amb una sola direcció, i que d'alguna manera m'unifica i m'afusiona i m'acopla amb l'altre, al marge de les nostres diferències personals i dels egos i defectes que puguem tenir. Si això està intacte i és permanentment bo i correcte, tot l'altre quedaria en un segon lloc. Llavors aquelles persones tenen llarg recorregut.
Clar, això és molt interessant, no? Perquè sovint, sobretot ja sabeu que la ciutat que cura desmitifica coses que no ens fan bé, no? Jo crec que una de les que no ens fan bé és aquest horòscop predictiu i aquest horòscop encasillat amb les característiques de que els tals són així, els tals són el qual i els tals són no sé què, no? I com molt bé tu deies, no?, l'altre dia, la compatibilitat no és tant si a tots ens agrada fer senderisme o escalada o cantar o ballar, sí, com si el propòsit de vida va en la mateixa direcció, no?
Exacte.
Això penso que és una frase molt bonica i que cal que potser en aquesta evolució personal, no?, anem transcendint aquestes petites coses que ens fan enganxar, no?, amb aquelles idees ja molt estancades, no?, de limitar les persones.
D'alguna forma és traspassar les identitats del jo, del pare, de la mare, d'en Dic Jordi, Mercè, Pepe, Fulanet, i veure què és el que hi ha més enllà, més endins, no?, interioritzar. Llavors, per fer això, has d'estar connectat més amb aquesta part invisible que tots tenim, que sembla un mite, que seria la nostra essència, xispa vital, ànima, digue-li com vulguis,
el
part espiritual, però que és la que sosté, justament, i no el contrari, el cos físic. O sigui, si l'ànima està trista, està fluixeta, està baixa, no?, de moral, per dir-ho d'una forma, s'ha apagant la nostra llum vital, i el cos físic, com és un reflex, que és el que l'evita, l'ha triat, l'ha seleccionat, doncs també poquet a poquet se va diluint. I llavors doncs arriba un moment que s'apaga i és on hi diem la mort. De fet, l'ànima continua, però el que és la nostra identitat no ha estat a l'alçada del que volia fer. Llavors, sembla com una contradicció, una cosa estranya, no?, perquè ens creiem que som els més forts, els més macos, no?, els més poderosos, sobretot quan som joves, volem menjar el món, però la gran pregunta és, estàs en la direcció adequada? Què estàs fent per arribar on vols tu assolir les teves metes i aspiracions personals? I si estàs fent realitat, no des del jo, sinó des del viatge i des del missatge profund del que tu has vingut. Llavors, una carta te dona eines per reconèixer si anem bé o ens hem desviat una miqueta de la trajectòria.
Clar, i és que nosaltres hem parlat molts cops de per què l'ànima no s'inclou dins l'anatomia humana, quan hauria de ser una paraula clau en tota medicina, no? I en l'anterior temporada vam fer un programa que es diu El Shen i el Chi. Tu com a professor de Tai Chi i jo com a acupuntora sabem molt bé que aquest ànima ells la tenen incorporada dins de la medicina tradicional xinesa com a motor de la salut vital, no? I en canvi nosaltres ni l'anomenem ni la tenim en compte, però així ens va.
Uh-huh.
O sigui, clar, sense aquest motor res funciona.
Esclar. Ara mateix, si t'hi fixes, molta gent té un pànic perquè amb tota la situació que estem vivint ha connectat per primera vegada amb el tema de la mort i, clar, l'ànima la contempla a la persona i tota la situació i realment no va amb ella aquesta situació, no? O sigui, és una qüestió que li és aliena perquè té moltes coses per fer, té un treball i una evolució que ha d'anar madurant, però que si estem paralitzats i completament controlats per aquest pànic escènic de coses que del devenir, no?, del que ha d'arribar, que no sabem, i això ens angoixa i ens asfixia, ens aclapara i ens desborda i finalment ens acaba esmicolant, no? Llavors, i el que hem de fer és veure realment què és el que ens empeny, no?, i on estem alineats i si és real i és objectiva aquesta por o és escènica i a la vegada cada vegada se torna més irreal perquè la part interna no connecta amb aquesta sensació, saps?
Totalment.
Vibra a l'oposat.
M'he fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts. Mai perdrem forces per caure. I on anem, tu dius que vols rodejar-te de plomes. I on anem, i on anem, anem en el cel d'un...
Doncs sí, astrologia i compromís personal. Els qui vau escoltar la primera temporada, recordareu que parlàvem dels 9 ítems de la salut de les zones blaves. I és que el famós Power 9, que per cert, convidats esteu a rescatar els primers episodis, que us ho expliquen superbé, un dels ítems en què tota la gent que viu més de 100 anys fa que tinguin en comú és precisament el propòsit de vida. I no és casualitat que avui tinguem el Jordi aquí, que l'hagi rescatat i que hagi aparegut en l'últim podcast de la temporada, no? Perquè penso que en aquest moment, com ell deia, no?, en el que la por ens bloqueja, ens col·lapsa, ens distorsiona, ens centrifuga, Tornar a reconnectar amb el que és cadascú i no tant projectar-nos en fora, en el que passa fora, en el que passarà, i deixar de sentir i perdre aquesta connexió és prou necessari, no? I prou urgent com per fer-ho. Així que aixecar-nos perquè sentim que la vida ens espera i que el cor ens impulsa, o fer o seguir allò que ens lliga a la terra, és un dels motius per gaudir d'una salut plena. I recordeu, no deixeu de visitar el web de Dan Butner, no? I de les Blue Zones, llegir la infinitat d'articles que parlen sobre el propòsit de vida del Richard Leider, i veureu que parlar d'ànima és una cosa normal, posa-li el nom que vulguis, però que sense aquest motor no avancem. I ara més que mai necessitem eines que ens permetin anar cap endins per poder sortir cap enfora, potser el nostre ritme, no? Així que seguim amb en Jordi Abelló i els astres i preguntem: com i quan estaria indicat, no, el propòsit de vida en una carta astral? Com pot ser que estigui indicat? Com es representa? Perquè ens fem una idea, els que no hem vist mai una carta astral. El dibuix d'una carta astral seria un cercle.
Sí, una gràfica.
Una gràfica.
El cercle és la plenitud, en el Tao diuen que és la perfecció. I allí habiten, doncs, l'escenari de tot el que seria el recorregut vital, no? Les 12 cases repartides corresponents a cadascun dels signes, i hi haurien uns actors principals, que serien els planetes, que són els que donen força i energia a aquests signes i amb els elements que els representen, que estan simbolitzats, doncs, per tota una sèrie d'elements, no? La carta i la gràfica apareixen altres símbols o referències, doncs, que ens mostren, entre altres, el que s'anomenen els nòduls lunars, que seria aquest punt d'origen o de procedència, que seria la palanca, diguéssim, des de la qual jo m'adreço cap a avançar. És com dir, seria una mena com de ferradura o d'omega. És una omega que seria, diguéssim, estaria dibuixada amb les punxes cap amunt, no? I l'altra estaria girada cap a baix, que seria el repte a assolir. Llavors, entre la distància entre un punt i l'altre, seria tota la màxima oposició de la carta, que són els 360 graus. Llavors, clar, estan a la meitat, no? 180. Llavors, per això és el conflicte principal que hi ha en una persona. Estar a les antípodes, o sigui, resulta que el que hem vingut a fer ens hem de dibuixar, desprogramar i tornar a reprogramar. Hem de fer com un reset del disc dur, formatejar, però a tope, per deixar de creure el que pensaven que érem, el que ens hem imbuït, un buidat total, no pensament, no educació, no filtració de condicionaments previs, i començar a veure les coses sorprenent-nos com si fos la primera frescor del dia. Clar, per veure aquesta innocència i aquesta puresa, que és la pròpia d'un nen petit, que qualsevol cosa li cau la bava, això és el que hauríem de fer per atendre aquestes senyals, i en tenim al llarg de la nostra vida. El problema és que, com estem tan marcats pel que ens diuen, per la societat, pels nostres propis pares, que igual d'una forma equivocada ens estan ensinistrant cap a un costat que no troca, cap a l'educació, cap a la professió, fins que no esclatem, ens rebel·lem o ens passen certes coses, no trenquem aquesta dinàmica, diguem, uniforme o unilateral, no? És el que s'anomena la línia, diguéssim, horitzontal de vida. Per portar una línia vertical hem de ser agosarats, rebels, inconformistes i trencadors i rupturistes.
Clar, però jo em pregunto, tothom té aquesta dificultat, o hi ha persones que tenen aquest propòsit alineat amb el seu naixement, o hi ha gent que té sort? No sé, pregunto.
A veure, imagina't que ara te quedes dormida, despertes, tot el que has viscut abans no te'n recordes i comences des de zero. Obres els ulls, com a la pel·lícula d'Avatar, i un nou món se presenta. Abans eres una persona i ara estàs encarnant un altre cos i en un altre espai-temps. Tot el que t'ha valgut prèviament deix de ser real i passa a ser un somni i un record en la teva memòria, i ara apostes per una vida nova. Llavors, què vol dir amb això? Que d'alguna forma tot el previ no et serveix. Llavors, i és bo que no se'n recordem del que som o d'on venim, perquè llavors estarien condicionats i molt marcats amb el que ens vingués endavant per fer determinades actuacions de la nostra vida. Llavors, és com un centrifugat, com una desconnexió perquè tornem a recuperar i a recordar d'on venim i qui som. És com una reconnexió i alineament amb la nostra font més profunda, que es parla aviat. Quan dic font vol dir que som molt més que un cos físic. Ara, si està passant tot això, és perquè la gent s'ha pensat que únic i exclusivament és aquest cos. Llavors, sí que ho tenim tots marcat, hi ha gent que està més desperta, per dir-ho d'una forma més activada, i des del primer minut pues, ja sap clarament el que ha vingut a fer. Potser no li fa massa gràcia, però diu, torno a estar aquí, val, tornem a engegar, no m'agrada baixar en aquest planeta, això aquí és molt dur, allà on estava s'està molt millor, jo a vegades també ho penso. Diguéssim, quan tens consciència d'on vens, baixar cap aquí és una miqueta dur, m'entens? Però a la vegada és una aposta perquè a tu t'ha ajudat algú i ara també estàs ajudant amb altres. Llavors és just, no? És un intercanvi que dic jo solidari.
Trobem-li el costat positiu.
Exacte. Llavors, aquí hi ha dues maneres de transitar en aquest camí. Conscientment i afavorint i aplanant perquè els astres s'inclinin al teu favor, llavors s'obrirà tot, no des de la perspectiva egoica de fer coses que d'alguna manera creus que depenen de la teva pròpia voluntat, sinó les que s'aniran succeint, t'agradi o no. I l'altra és...
Per tant, tenim alguna cosa a fer.
Sí, perquè si escoltem les senyals, el nostre instint natural, el nostre GPS, no? I la nostra veueta interior de la consciència, que és la que té la veritat alineada amb el nostre cor i amb el tercer ull, aquesta ara mateix ens està dient el correcte. Si l'escoltem, no falla. Si ens deixem portar per les pors, pels condicionaments, per les enveges, per les inseguretats, indecisions i per tot el que seria la posada en escena d'una pel·lícula, no? Que seria tota la vida que ara veiem des de l'exterior, o sigui, és a dir, si partim des de dins i anem cap a fora, anem bé. Si ens deixem aclaparar i ens identifiquem, això n'hi diuen maia, una il·lusió, estem perduts, perquè llavors tot allò es tornarà tan real que ens ho creurem, que és el que està passant ara amb la pandèmia.
Això que dius em recorda el llibre aquest de Piensa como un monje, en el que fa una metàfora similar, i un empresari jove que havia estudiat empresarials decideix anar a passar l'estiu a la Índia a fer meditació amb una, amb una comunitat de monjos, no? I quan està allà diu, ostres, tota la meva vida aquí m'hi cap amb una taquilla i em sobra, no? I quan es troba així amb tot aquell procés d'adaptació, però segura que volia anar allà, no? Un monjo li diu, mira't en aquest mirall. I resulta que és un mirall que està tot ple de pols, borrós, i no s'hi veu, no? Diu, ostres, és que no m'hi veig. Diu, és que així estem la majoria dels humans, no? Quan puguem treure la pols d'aquest mirall, podràs reconèixer qui ets tu sense tot el que pensen els altres que has de ser, sense tot el que creiem, no?, que hem de ser i ens ha configurat el nostre jo. Però no tothom potser té la necessitat d'aïllar-se o cal marxar a una comunitat per tenir aquesta necessitat, no? Jo crec que, tal i com em vas ensenyar, no?, la carta et mostra un camí i et mostra un mapa. Llavors, penso que la funció de l'astròleg és molt interessant en el sentit d'acompanyar, no?, sense aquest factor predictiu, però sí orientant. I aquest component orientador és molt útil, sota el meu punt de vista, no?, per, potser ja no tant per persones que necessitin prendre una decisió, no?, sinó per persones joves que han d'enfocar-se cap al seu camí, no?, i dins d'aquesta pols, d'aquest mirall, arriben, no?, que dius, ostres, i quin és el meu full de ruta, no? Potser això em podria ajudar a decidir.
Exacte, perquè t'identifiques amb el que han fet els teus pares, els avis, els pares dels teus pares, els rebesavis, i arriba un moment que et perds. I si no fas el que diu la corrent, no, majoritària de la societat, llavors sembla que siguis un trencador, ara està de moda, no?, conspiracionista, negacionista, aquestes paraules tan fortes, no?, senzillament estàs alineat amb la veritat i amb el que tu sents. Ara és el moment de que la persona faci el que sent i el que creu, més enllà inclús del que li pugui dir un astròleg. Llavors, o astròloga, què passa? Que això té un preu i una factura molt alta, no seguir els dictàmens de tot el que seria el món que vivim, no?, perquè em sembla que s'hagin posat tots d'acord a posar-nos-ho molt difícil. Però l'ànima i la nostra essència profunda no l'enganyen. Si tu ets una ànima vella, saps perfectament el que has vingut a fer i et poden vendre la moto i dibuixar-ho aquí de mil maneres, que tu tens clar i aniràs pel camí correcte. Ara, el recorregut, te posaran traves, pegues, dificultats, te trobaràs amb altres persones, viuràs aventures, passaran i succeiran moltes coses, però l'important és més el procés de tot el que t'ha costat, que no en sigui el fi d'arribar a una meta determinada, perquè ja l'estàs creant des del mateix moment en què t'has atrevit a desafiar i a baixar aquí i tens la valentia, no?, de provar-ho, perquè, saps, baixar en una dimensió més densa, matèria, aquí és tot molt feixuc, molt lent, etc. No? Novetat important del moment que estem vivint, que ara tot va a una pistonada i a una marxa molt superior, una acceleració espai-temps, no? Parlant molt de física quàntica, llavors això vol dir que evolucionem, el que passa que no tothom col·labora ni està disposat a fer-ho en la mateixa sintonia. Llavors s'ha de respectar els temps d'aquelles persones que no ho vulguin fer, però tu també alinear-te i posicionar-te clarament amb el que t'arriba, que és autèntic i bo per tu. Llavors, perquè si no te deixes emportar per l'espiral i se t'engoleix l'huracà.
Ràpidament.
I vas directament a la...
al forat negre.
A l'epicentre. Llavors, és veure que tu tens l'opció de triar i seleccionar si formes part d'aquesta realitat o ne crees una altra de paral·lela que està a tocar i que pot ser molt més bonica, amorosa, esplèndida i pura, i a la vegada impregnada d'una energia molt més positiva. I això moltes vegades ara està passant amb persones que viuen, veuen i distorsionen la realitat d'una manera que no té res a veure amb el prisma que veu l'altre. S'estan delirant, estan tornant-se bojos, estan trastocats? No, senzillament vibren amb una freqüència molt diferent. És com un dial i una sintonia de la ràdio. Uh-huh. Tu atreus i per freqüència d'ona estàs, no?, a la 105, 103, 102, i ara resulta que n'hi ha uns quants que estem alineats amb una freqüència que diu aquesta és la bona.
Bueno, mentre estem en la bona, tira rai. Quina seria per tu la teva recomanació terapèutica per apropar-se sense perdre el senderi a aquest repte personal de cadascú?
No tenir por, número 1. Ser conscient de que estàs perdut i desorientat i que potser tot el que has fet fins ara no té massa sentit a nivell d'ànima, que t'has cregut massa la pel·lícula dels fets, no només dels mitjans de comunicació, sinó el que t'han ensenyat. Desdibuixa és com l'efecte mandala. Un mandala. Vaig explicar això que m'agrada tant. A vegades ho poso com a exemple per il·lustrar una carta.
Que mono.
És la llei de la impermanència. Tot és transitori, fugaç, impermanent, efímer. Llavors, se troben dos monjos, un al costat de l'altre, estan dibuixant amb diferents colorets i estan fent cercles concèntrics, no?, i pintant un mandala molt bonic en colors molt macos. Llavors, un quan acaba, l'altre està allí present i li ensenya i li diu: mira, m'ha quedat tan bonic que l'esborro, el dilueixo, el poso allí amb un frasco i el llenço. I l'altre se queda molt parat i diu: ostres, amb el que t'ha costat, per què te l'has carregat? Si a més ara el podries, jo què sé, no?, penjar, no?, marcar, fer-lo molt bonic i treure un profit, perquè realment l'esforç ha sigut important, rellevant. Diu: mira, tu estàs encara pendent i estàs fixat amb el resultat d'una cosa que jo ja, com un nen petit, l'he esborrat de la meva ment, l'he alliberat i ara n'estic creant una de nova. Resultat de la qüestió, tenim dues opcions. O permanentment estan creant, no?, la nostra fulla de ruta de la vida, sorprenent-nos pel que hagi de venir, o quedar-nos enganxats, aferrats a una realitat que una vegada ja està feta des de perd el seu sentit i la seva consistència, perquè tot és un present constant, no? Llavors, si estem permanentment intentant-nos identificar amb el resultat de les nostres creacions, perdem l'oportunitat de fer-ne altres de noves que anem autosuperant i continuant el nostre camí. Llavors, doncs, bueno, ara és una qüestió de que cadascú segueixi. Si vol crear i fer el mateix mandala una i una altra vegada, que és molt respectable i molt vàlid, o fer-ne un de diferent i construir-lo i dissenyar-lo amb uns colors, d'unes formes originals, innovadores, adequades als temps que corren, i no necessàriament amb el resultat i la finalitat que li podria donar un altre que ho contemplés des d'una part, diguéssim, més terrenal.
Encantadíssims amb aquesta recepta. Ens quedem amb la metàfora tan bonica del mandala, preciosa i molt clarificadora. Les persones que et vulguin trobar, on et poden trobar?
Aviam, per contactar amb mi, doncs, Facebook, Instagram...
Jordi Abelló.
Sí.
Siurana.
Siurana.
Així que trobareu també el meu Instagram, la teva referència, i les referències de Facebook i el contacte, perquè qui estigui disposat a ser valent i a saber i a descobrir el seu propòsit de vida a través de la seva carta natal o la seva carta solar, no?
Revolució solar, o sí, ho has dit molt bé. Sí.
I tot el que ell com a astròleg us pugui oferir i ajudar a donar aquesta empenteta en aquest moment i en aquest camí, jo us convido a investigar sobre vosaltres i animar-vos a seguir endavant. Així que res, agrair-te totes les aportacions i aquesta xerrada tan bonica, perquè de ben segur has obert una perspectiva i una finestra, no?, molt gran a moltes persones. Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a Valtros, a tu en particular, per compartir tot això i per difondre-ho, que ara és molt necessari.
Gràcies.
Amb la vida que arrambassa.
Per la meva part, la recepta és que feu cas al vostre cor, no només per tenir una salut cardiovascular òptima, sinó perquè us orienteu correctament a la vida, calibrant la vostra brúixola interna, cor, ment i esperit. D'altra banda, animar-vos a esbrinar el vostre full de ruta astral, que per alguna raó els alts càrrecs de l'antiguitat tenien a l'astròleg de capçalera. Així que aquí tenim el Jordi Abelló, de capçalera, per poder fer la seva consulta, les vostres consultes i apropar-vos una miqueta més a aquest propòsit de l'ànima. Esperonar-vos, com sempre, a connectar amb la natura, el mar, la terra i el cel, però sobretot animar-vos a respirar des del cor. Aquest és el darrer programa de la temporada i em fa molta pena, i tot i que espero tornar a viatjar amb vosaltres ben aviat a través d'aquesta dimensió sense espai ni temps, amb 3D o amb 5D, em podreu trobar a l'Instagram si m'espavilo amb les tecnologies i descobrir com aprendre a respirar des del cor i participar en els tallers d'estiu a l'aire lliure. Properament, tallers de tardor amb Tai Chi inclòs, si us animeu, i si s'anima el Jordi a donar-nos una classe a l'aire lliure. Res més, dir-vos que trobar sentit a les nostres vides des del cor us farà més lliures i menys esclaus del sistema. Sentir-vos directors de les vostres vides i protagonistes de la vostra aventura, aquest és la meva recepta. Amb esperit d'aquesta lluna de maduixa o lluna calenta, us envio un munt de petons en forma d'estrella de tot cor. La vostra infermera de capçalera, feu cas, sigueu bons i respecteu els vostres cors i els vostres camins. Gràcies infinites per seguir escoltant La ciutat que cura. Us estimo.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.